us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat. Això no té nom.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still mine.
Després de la tertúlia arriba l'Això no té nom, avui amb el company de La Vanguardia, Toni Muñoz. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, benvingut a aquesta nova temporada.
Gràcies.
De ràdio.
Fa molta il·lusió tornar a ser aquí amb vosaltres, parlant d'esports, que ja saps que jo sóc un gran aficionat al món del futbol i em fa molta il·lusió poder compartir almenys un cop al mes amb vosaltres doncs una mica les impressions sobre el Barça, sobre el futbol, sobre tot això.
Ahir no vas gaudir massa, no, potser?
No, aviam, no és que no gaudís. No em va semblar tan desastrós el partit, la veritat. Jo, bueno, la diferència jo crec que amb l'any passat és que aquest any el Barça sempre el veus capaç de guanyar, no? Fins a l'últim minut, ja ho van demostrar contra el Celta. I jo ahir contra el Mallorca vaig tenir la sensació que ens vam quedar amb mal regust perquè pensàvem que al final s'aconseguiria, no?, la remuntada, perquè
que faria un Celta, no?
Sí, que faria... Bueno, i és veritat que el Barça no va estar bé, no va estar encertat, però veus que s'està creant alguna cosa, no? I jo sóc bastant optimista aquest any. I mira que l'any passat jo no ho era gaire, no em va agradar gens ni mica el Barça, com jugava aquest Barça de l'1-0, però en canvi aquest any, quan veig com juguen, el plantejament, m'agrada una mica més. I de fet, veig els jugadors que té sobre el camp el Barça, i jo sóc molt, no sé, sóc molt positiu aquest any pel que veig.
Per tant, gens preocupat, no?, pel que hem
no,
vist.
No, sí que és veritat, aviam, se li poden trobar punts negatius, no? És a dir, al final l'any passat jo crec que el Barça va poder guanyar la Lliga gràcies a una defensa super sòlida i aquest any no l'està tenint, no? I, bueno, s'han inclòs alguns canvis. Clar, l'any passat jugava Koundé de lateral dret, Araujo, Christensen i Balde, i sí. Aquest any no, aquesta defensa no l'hem vist encara, perquè,
sí.
Clar, ara juga Cancelo, que ha de jugar, perquè per això ha vingut cedit i per això ell ha decidit venir per jugar tots els minuts, tots els partits, i em sembla molt bé, perquè a part, quina falta ens feia un bon lateral dret, la veritat.
Des d'Alves, eh?
Des d'Alves.
Des de la primera etapa d'Alves.
Sí, sí, és que perquè ha passat molta gent, eh?
Sí, sí, sí.
Molta gent.
Dels nous, qui és el que més t'agrada?
Bona pregunta. Doncs he de dir que a mi Oriol Romeu m'encanta. M'encanta. Ja sé que ahir no va fer un bon partit, però a mi m'està encantant. Crec que Busquets sí que tenia substitut, almenys doncs podíem haver incorporat Oriol Romeu una mica abans i li podíem haver donat descans a Sergio Busquets. I després Joao Félix m'està agradant moltíssim, també, moltíssim. Crec que és un jugador doncs que estava en un mal equip per les condicions que té i trobo que encaixarà molt i molt bé amb el Barça. I sobretot el que més m'està agradant és Lamine Yamal. Vull dir, clar, no podem parlar d'incorporació perquè ja era del Barça, però clar, aquesta irrupció d'aquest jove. I és que, Aleix, jo no sé si tu recordes, fa molts anys, nosaltres veiem quan debutava un jugador al primer equip i que ens conformàvem que fes dues passades bones o que sí. La toqués al primer toc. Sí. Això va anar canviant amb els anys, eh? Clar, va sortir Leo Messi i, clar, és a dir, tots aquests debats es van acabar, no? Però, clar, o inclús Bojan Krkić, no? Sí. Que arriben, marquen, surten...
Doncs... Ansu va tenir també aquell de dir, Ansu... mira l'hereu, no?
Clar, però estem molt mal acostumats, no? Que els joves del Barça ja, el primer dia, el segon, ja han de demostrar el seu talent i la majoria... els que arriben ho fan i això realment és increïble, no?
Però, som laministes, som laministes, eh?
Molt,
som de la
molt.
Mal, tot,
clar,
sí,
és
sí.
Que té 16 anys, té ja, 16 anys i surt i canvia el partit i jo crec, sincerament, que està per ser titular del Barça indiscutible, és a dir, que en les grans ocasions Lamine ha de jugar, perquè és el jugador diferencial, perquè és el que t'aporta el talent, el que t'aporta la màgia, el que t'aporta alguna cosa diferent, no? Saps que passen coses, igual com l'any passat moltes vegades era un equip pla, no? Que sí. Li faltava aquella espurna, sí. No? Aquell talent, aquell... li faltava un Messi, algú que, no sé, tots tenim, en els equips grans sempre hi ha una estrella, no? I el Barça aquest any, aviam, té moltes estrelles, té jugadors molt bons, però el que aporta aquest punt diferencial és Lamine, no? I, bueno, veurem, no li posem molta pressió, però, bueno, és que ell està capacitat per aguantar això, mira com està jugant.
A veure si juga de titular divendres, que recordo que el Barça juga demà passat contra el Sevilla a l'estadi de Montjuïc, com hem comentat durant el programa. A veure, avui el Toni Muñoz, més enllà de ser un fanàtic del Barça i de venir a parlar aquí de futbol, com ara fèiem, també ens ve a explicar, a l'Això no té nom, una notícia relacionada amb el Barça, però de la teva especialitat,
sí,
no?
Sí.
Que és els judicis, judicial a La Vanguardia. Què ens vens a explicar relacionat amb el Barça i els jutjats?
Doncs avui, bé, hem publicat una informació que és bastant rellevant, que té a veure amb els boixos nois, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts, per tant, ahir, van detenir a quatre persones relacionades amb els boixos nois per la seva presumpta participació en l'assassinat d'un home a la Zona Franca. Aquest assassinat es va cometre el passat 2 d'abril a la plaça Nou de Barcelona, al barri de Sants Montjuïc, i és un home doncs, que es dedicava al tràfic de drogues i que va ser mort a ganivetades per part doncs, d'aquestes quatre persones que ahir van ser detingudes. Aquestes quatre persones estan vinculades als boixos nois, sobretot a la facció més violenta, que s'anomenen els casuals, i que, diguéssim, quina relació tenen amb el Barça?
Clar,
doncs cap ni una.
Si els boixos nois ja no entren a l'estadi, la porta els va fer fora, vull dir, quina relació hi ha ara mateix amb el
cap
Barça?
Cap ni una. Simplement el que aquests tipus d'organitzacions criminals el que fan és encara fan servir el futbol i el Barça, en aquest cas, doncs per mantenir, diguéssim, la seva activitat. Què vull dir amb això? Doncs que, per exemple, en el cas dels boixos nois encara se segueixen reunint alguns dies de partit a les rodalies del Camp Nou, o abans, quan encara hi havia el Camp Nou, en un bar doncs de la zona, per veure el partit, és l'excusa per trobar-se, el punt de reunió, el punt de trobada entre tots els integrants de l'organització, per parlar de les seves coses i inclús també doncs, per anar reclutant a nous membres d'aquesta organització. Aquesta organització que no té res a veure amb el Barça, però que sí que encara manté, segons expliquen els Mossos d'Esquadra, la seva activitat de fer de hooligans, de fer, doncs, de quedar amb altres aficions rivals per atonyinar-se. I, de fet, hem tingut en els últims anys alguna mena doncs, d'incidents. Per...
Jo recordo amb el PSG, no? Amb altres francesos,
sí,
no?
Sí, amb el PSG, també amb el Benfica, en van tenir, també doncs, a Pamplona.
Sí, és veritat.
De fet, el passat mes de juliol doncs, van detenir a 13 boixos nois doncs, per haver agredit i assaltat un bar doncs, de Pamplona, aprofitant doncs, una visita del Barça contra l'Osasuna. I, en fi, diguéssim, el futbol no deixa de ser el pretext, no deixa de ser l'excusa perquè aquestes organitzacions encara segueixin funcionant. Però a què es dediquen aquestes organitzacions? Doncs, bàsicament, són una sucursal del crim organitzat. Ells, bàsicament, els boixos nois, els casuals, es dediquen al tràfic de drogues, se'ls han trobat doncs, plantacions de marihuana que tenen ells a Ceba, a Olesa de Bonesvalls i a Cunit. Ells controlen aquestes plantacions, després les distribueixen i al mateix temps tenen altres negocis que els hi serveixen doncs, per anar blanquejant els diners que obtenen de la venda de les drogues.
Que negocis legals, entenc, per poder blanquejar els diners?
Sí, uns negocis semilegals. Ells, per exemple, tenien una empresa de vigilància de seguretat que oferien, diguéssim, a les discoteques, no? Fins aquí tu pots dir, mira, doncs d'acord, tu tens una empresa de seguretat i et contracten perquè facis de porter de discoteca. Però és que el que ells feien, també ho expliquen els Mossos d'Esquadra, és extorquir a la gent de les discoteques perquè els contracti com a vigilants, no? Moltes vegades doncs, es van registrar incidents en diverses discoteques d'algunes zones de Catalunya, com per exemple el Xoco de Barcelona, també el Patxà de Barcelona, a la Daurada de Vilanova, al Pachito de Sitges, al White Sisha Lounge de Barcelona.
I està demostrat que formen part d'aquest grup.
D'aquest grup.
Casuals, barra, boixos nois.
Clar, aquí això ho fan, els canvien, diguéssim, en aquestes zones. Ara ja no ho fan perquè ja els han escapçat, diguéssim, no? Ja han desarticulat aquesta organització, però el que feien era enviaven un grup de 7, 8, 9 persones, en un cas fins i tot van ser 40 persones, liaven allà un pollastre a la porta, i aleshores deien, bueno, si no vols tenir pollastre cada dia aquí a la porta, doncs em contractes a mi perquè sigui jo el vigilant de seguretat i t'estalvies tot això. I això era una manera, doncs, de fer aquest xantatge, fer aquesta extorsió. Quines són les persones que envien en aquests llocs per fer aquestes extorsions? Els anomenats cachorros. Els cachorros són la pedrera, diguéssim,
el planter
dels casuals.
I com els capten, aquest planter?
Doncs els capten en els dies de partit,
al bar,
són gent doncs, que s'interessen per el que fan, que són d'ideologia neonazi i que, doncs, de mica en mica els van reclutant. Què els hi demanen amb aquests cachorros? Doncs, per exemple, que han d'anar al gimnàs, que han de prendre anabolitzants, se'ls hi fan classes de guerrilla urbana. També se'ls hi demana si en algun moment sou detinguts, doncs no heu de parlar, tampoc heu de parlar coses molt clares per telèfon, per si teniu el telèfon punxat, i, per exemple, quan aneu en alguna extorsió, és a dir, alguna persona que us deu diners i aneu allà doncs, a pressionar-lo o a coaccionar-lo, no els hi demaneu ni els sobres amb diners ni els apalliceu sense consultar-ho abans amb un dels vostres superiors, que en aquest cas són els casuals.
Per tant, hi ha una organització molt ben muntada, no?
Molt ben muntada. De fet, estem parlant que des del passat mes de juny, quan els Mossos d'Esquadra van fer la primera operació contra els boixos nois, contra aquest grup, els casuals, des d'aleshores portem gairebé 50 detinguts. Se'ls relaciona això amb tràfic de drogues, amb extorsions, amb segrestos, també amb tres crims. Aquest que t'explico avui, no? Que això va passar, diem, dèiem, el 2 d'abril a la plaça Nou de Barcelona, quan es van trobar amb aquesta persona d'un grup rival que també es dedicava al tràfic de drogues, el van apunyalar, a ell i a un company, el company va quedar ferit greu i l'altra persona doncs, va acabar morint. També tenim un altre precedent, al febrer, a Badia del Vallès, on des d'una moto, també se sospita doncs, que membres d'aquesta organització dels casuals li van disparar 6 trets a boca de canó per la finestreta d'un cotxe a un altre membre, un altre narcotraficant d'un grup rival. I també el 8 de març, també això va ser bastant sonat i se'n va parlar, van trobar un home circulant per la Via Augusta de Barcelona, aquí, Via Augusta en Diagonal, sí, sí, aquí al costat de la ràdio, amb un cadàver al maleter. Doncs era el que volien fer els casuals, era pressionar, coaccionar a un grup rival per robar-los la droga. Finalment, aquesta operació no va sortir bé i van acabar matant aquesta persona i van carregar el cadàver al maleter i van ser interceptats finalment doncs, pels Mossos.
Déu-n'hi-do, la informació que expliques a La Vanguardia. Evidentment, el Barça, com dius, és aliè. L'únic és la passió que tenen i el fet que segueixen els partits i que amb l'excusa del Barça doncs, capten i formen aquesta organització criminal, totalment.
Sí. Sí,
pel que expliques. Déu-n'hi-do. Per sort, Joan Laporta es va fer fort i és una de les millors coses que ha fet, segurament, sí, sí. No? Treure'ls del camp i que no formin part i no s'identifiquin en el dia a dia del Barça, del club.
Totalment.
Molt bé, Toni, a veure si el pròxim dia parlem de coses més agradables.
Sí, tant de coses més agradables.
Sí, home, sí. I el Barça guanya i continua a dalt a la Lliga i continua bé a la Champions, que aquest any és el gran objectiu, passar 8 anys.
A veure si la pròxima vegada que venim expliquem coses més agradables. Avui per això t'he portat, diguéssim, tot d'històries de foscor i per això avui doncs, vull tancar aquesta secció amb una cançó doncs, que diu La foscor al final del poble, Darkness on the Edge of Town, de Bruce Springsteen, que sona així.
That blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain.
Que gran és, The Boss. El vaig poder veure en directe per primer
sí?
cop. Sí, al juny. Em va flipar l'energia que té, amb l'edat que té. Em va al·lucinar.
Sí, sí.
Jo no sóc un gran fanàtic.
Jo tampoc, però he de dir que a mi m'agraden. Hi ha certes cançons que estan bé.
I l'ambient que crea ell, no? Amb tota la gent que havia a l'Estadi Olímpic. Em va al·lucinar.
Jo conec a molta gent doncs, que no és molt fan del Boss o que no ho eren i un cop han anat a un concert s'han convertit en fans. No sé si tu també a partir d'ara ja ets...
No, vull dir que no em tornaré un fanàtic, però vull dir que em va agradar veure'l i bravo per ell, per l'edat que té, que continua un fire. Molt bé. Escolta, llegim a La Vanguardia. Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Vinga, fins a la pròxima. Adéu, tant. Quina gran cançó que ha triat avui el Toni Muñoz. Pràcticament 3:15 de la matinada, de seguida anem en directe cap a Miami, queden menys de 2 hores per aquesta US Open Cup, per la final que juga l'Inter de Miami, de Messi, d'Alba, de Busquets, del Tata Martino. Abans us recordo que queden pocs dies per la cursa de RAC1, la 8a edició. A Salou aquest any, farem el diumenge 15 d'octubre. Podeu venir a córrer la cursa de 5 quilòmetres només, ben a prop del mar, pels carrers de Salou. Inscripcions encara obertes a la pàgina web lacursadarac1.cat, tot junt, lacursadarac1.cat, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, de CaixaBank, de FIAC Assegurances i de Torrons Vicenç. Trobareu tota la informació de com arribar a Salou, de com és la cursa, de tot el que podreu fer entrant a la pàgina web lacursadarac1.cat, amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 15 d'octubre, 5 quilòmetres, cursa de RAC1 a Salou. Anem un moment a Miami, abans de fer el back-to-back. Avui, esports americans, precisament amb l'Albert Pedrol. Però primer, connectarem amb l'estadi de l'Inter Miami, amb el nostre home a Miami, el Nacho García. Hola, Nacho.
Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quedan menos de dos horas, ¿no?, para este Inter Miami-Houston Dynamo, la final de la US Open Cup. Puede ser el segundo título para Inter Miami. ¿Juega Messi o no? Que es la gran pregunta.
Es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta todavía. Pero lo sabremos en breve. De momento todavía no ha llegado el equipo. Normalmente la alineación la hacen oficial cuando ya está el equipo aquí en el estadio. Está, digamos, que a puntito de llegar. Ahora lo que está todo el mundo es buscando refugio, porque está empezando a diluviar, ¿sabes?, estas lluvias que ya habéis visto muchas veces aquí en Miami, ¿no? En el estadio. Vamos a ver si llueve, sobre todo ahora, y deja la hora del partido más despejada. Pero de Messi no sabemos nada. Yo creo, mi percepción es que jugará, pero quizás en la segunda parte. Yo no creo que vaya a ir de inicio, y va a depender también un poco de cómo vaya el partido, ¿no? El equipo se ha mostrado bastante solvente en fechas recientes, solamente con Busi en el centro del campo. Alba ya sabéis que está descartado, y Messi pues será el comodín, ¿no?, que tendrán guardado por si acaso.
Sí, la verdad es que no ha dado muchas pistas tampoco el Tata Martino en la previa, ¿no? Hasta el último momento decidiremos, ya veremos. Es decir, que no está bien Messi, por lo que intuyes. Puede ser que esté en el banco por si lo necesita, ¿no?, Inter Miami. Porque, ¿quién es favorito, Houston Dynamo o Inter Miami, Nacho?
Hombre, si nos ceñimos por la temporada, Houston Dynamo es un buen equipo. Es cuarto del oeste ahora mismo, es un equipo que ha estado funcionando muy bien. El año pasado no estuvo tan bien, pero desde que llegó Héctor Herrera, que le conocéis perfectamente de su etapa allí también en la Liga, la verdad que el equipo ha cambiado muchísimo. Pero claro, Houston Dynamo está en la misma tesitura, en la misma situación que otros que se han cruzado con Inter Miami. Pues Cincinnati, Dallas, equipos que están haciendo las cosas muy bien, pero que cuando se han cruzado con Inter Miami han acabado o perdiendo en el partido o perdiendo luego en los penaltis, ¿no? Entonces es un poco lo que sucede hoy. Me ha gustado, por ejemplo, que hay bastante ambiente, de aficionados campeones de Texas.
Hay expectación.
Sí, sorprendido. Sí, me ha sorprendido. A ver, no en el sentido de aquí la afición, la verdad que se mueve muchísimo, pero no sé, siendo un partido un miércoles, sabes que al final tienes que cruzarte medio país, me ha llamado la atención porque no son tres o cuatro. He visto grupos bastante grandes de aficionados con la camiseta naranja, que es la que lleva el Houston Dynamo.
Bueno, pero claro, juega en casa, ¿no? Le ha tocado así, juega en casa este partido, esta final Inter Miami. Serán mayoría los aficionados de Inter Miami. No, Nacho, espera que perdemos la conexión. ¿Nos escuchas bien, Nacho?
Ahora sí. Sí. Está dando un fallo aquí ya.
Es que está lloviendo, ¿no? Se oye que está lloviendo, ¿no? Puede ser.
Sí, está lloviendo bastante. De hecho, bueno, yo vengo del sur, he llegado hace como una media hora, y yo creo que esta es la tormenta que me he comido hace tres cuartos de hora en la autopista. Así que bueno, espero que sea como lo que ha pasado antes, que pase rápido. Pero vamos, igualmente te digo, llamativo es que, por ejemplo, a nivel de entradas, conozco gente que compró entradas después de esa semifinal para luego revenderlas y que se las están comiendo. Es decir, que no va a ser un llenazo hasta la bandera como ha pasado otras veces. Ahora sí que va a haber, seguro, que muy buena entrada, en torno a 16, 17 mil espectadores, seguro, 100%. Lo que sí es verdad que también los precios son más bajos. Hasta ahora prácticamente el efecto Messi era, no había entradas más baratas de 300, $250. Hoy, por ejemplo, me he estado fijando antes de venir para acá en Ticketmaster, que es la que vende oficialmente las entradas, y había entradas por $150, que para ser una final y ser Messi y demás, bueno, yo creo que está bastante bien. Yo creo que también el hecho de que sea duda, pues claro, aumenta un poco la incertidumbre en cuanto a la hora de comprar, ¿no?
Alba no juega, ¿no?
Quiero esperar a que lo confirmen, pero yo lo comenté con vosotros el otro día. Yo creo que es el que menos números tiene, ¿no? Vale. Porque es el que realmente sigue la sensación de que se había roto. De hecho, compañeros de Apple TV, que son los que dan los partidos de MLS, no el de hoy, pero sí los de MLS, cuando se lesionó el otro día, pidió el cambio en el minuto 34, se le vio decirlo, ¿no? En la cámara, comentárselo a Leo Messi en el banquillo, decir la palabra me he roto. Lo que no sabemos es el alcance. Pero yo sí tuviera que decirte es Busquets titular seguro. El otro día no jugó por precaución y porque tenía, según dijo el club, migraña. Alba, 100% yo creo que está descartado. Y la duda es esa. Messi de inicio, Messi segunda parte. Si hoy fuera un partido de cierre de temporada, creo que Messi sería titular. Pero recuerda que está por ahí la remontada de jugar los playoffs de la MLS, sí, sí. Y eso creo que pesa mucho.
Bueno, a ver cómo va esta final, que empieza a las 2:30 de la madrugada aquí en Cataluña. O sea que mañana hablamos, a ver si Inter Miami consigue este segundo título o no. Un abrazo, Nacho. Disfruta el partido.
Un abrazo. Te voy a dar un dato rápido, sí, simpático, que os va a gustar.
Sí, dime.
Si gana hoy Inter Miami, ganará el título más antiguo de Estados Unidos. Este torneo se juega desde 1914 y habrá ganado ya también el más moderno, que es el de Alice Cup, se lo han inventado este año. Así que fíjate qué curioso. Tendrá dos títulos, uno súper antiguo y uno súper moderno.
Y los dos Messi, desde la llegada de Messi, imagínate.
Los dos con Messi, sí, claro. Bueno, eso sí.
Buen dato, buen dato. Disfruta el partido, un abrazo.
Un abrazo, chicos, chao.
Back to back. 9 minuts per la una, sona la música del Back to Back. Això vol dir que seguim en territori d'esport nord-americà, el tu diràs. Ara, però, no parlarem del soccer, del futbol, sinó que parlarem d'altres qüestions amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit. Avui deixarem de banda els esports de pilota. Ens centrarem en les arts marcials mixtes. Resulta que hi ha un lluitador d'Alacant que s'ha convertit en un dels millors del planeta, que ja sap que és triomfar, per exemple, als Estats Units, i que és una estrella de la UFC, la màxima divisió d'aquesta disciplina.
Sí, es diu Ilya Topuria, té 26 anys, nascut a Alemanya de pares georgians, però format a Alacant. Porta 14 victòries en 14 combats a la UFC, és el número 5 del món en pes ploma i es fa dir El Matador. A veure, avui et vull destacar la figura d'aquest Ilya Topuria perquè fa tota la pinta que d'aquí a molt poc temps ens sentirem a parlar i molt. És cinturó negre en jiu-jitsu brasiler i continua invicta a la UFC, l'empresa més bèstia d'arts marcials, on han lluitat noms que segur que us sonen a tots, com ara el de l'irlandès Conor McGregor, Khabib Nurmuhamadov, i on encara hi ha altres noms supermediàtics, com ara Israel Adesanya, entre d'altres. Doncs bé, el número 5 d'aquest rànquing mundial de la categoria de pes ploma hi ha Ilya Topuria, un alacantí que aquest estiu ha guanyat el nord-americà Josh Emmett en un combat principal a Jacksonville i que ja ha demanat lluitar pel títol mundial de l'australià Alexander Volkanovski.
I d'on surt aquest Ilya Topuria?
Doncs mira, la seva vida va molt lligada a la del seu germà, Alexander Alex, que també és lluitador d'arts marcials amb aspiracions a arribar a la UFC. Com et deia, neixen els dos a Alemanya, el seu pare els porta a judo amb 4 anys i just després marxen cap a Georgia, on comencen a fer lluita greco-romana, una disciplina olímpica. Amb 15 anys arriben a l'estat espanyol, a Alacant, i la seva mare, que no troba gimnasos de lluita greco-romana perquè l'estat espanyol no està tan arrelada, n'acaba trobant un d'arts marcials, el Climent Club, i és aquí on comença la carrera meteòrica d'aquest Ilya Topuria.
Per cert, m'ha cridat molt l'atenció, Pedro, la dieta que fa aquest lluitador abans dels combats, molt bèstia.
Sí, perquè abans dels combats el tio és capaç de perdre entre 5 i 6 quilos en només 24 hores i després guanyar-ne 12 en 3 dies, just abans dels combats. Que com ho fa? Deshidratant, atenció, al seu cos a consciència.
El domingo tomo 4 litros d'aigua, el lunes tomo 6, el martes tomo 8... El miércoles tomo 10 y el jueves ya corto, ya no tomo nada de agua. O sea, me tiro 24 horas sin beber agua, sin nada. Entonces, en ese momento que cortas el agua, empiezas con la deshidratación. Y ahí es cuando aprovechas y dices, me meto en la sauna, empiezo a sudar tal, y ya no lo repones. Te quitas, pues, 5 quilos, 6 quilos.
A més, Topuri, atenció, perquè té un truc per deshidratar-se encara més els dijous, és a dir, el dia abans d'això que els lluitadors anomenen pesatge i que bàsicament és un control de pes per assegurar-se que els dos estan en igualtat de condicions. Quin és aquest truc? Fotres mig litre de vi.
Los viernes son los pesajes, ¿no? Entonces sí. El jueves es el día que estoy deshidratado y todo. Y los jueves lo que hago es, cuando estoy deshidratado, tomo medio litro de vino, porque el vino lo que hace es que te deshidrata más.
I després de la deshidratació que ve, doncs guanya quilos a tot drap de cara al dia del combat, que és normalment el diumenge, per buscar ara sí un avantatge de quilos davant el seu rival.
Hasta que no empiezas a orinar, no puedes beber, aproximadamente 2-3 horas no comes nada, ¿no? Empiezas a hidratarte poco a poco y tampoco es que te puedes tomar el agua como un loco, es como que te dan unos batidos y te dicen, este batido te lo tienes que tomar en 15 minutos, el otro en media hora.
Doncs aquest tio Aleix està cridat a ser el campió del món del pes ploma.
Aquesta és la història, eh? D'Ilia Topuria, aquest alacantí que està triomfant a la UFC. Hi ha molta gent que s'ha aficionat ara mateix a aquesta lluita d'arts marcials que és la UFC i que es veu per televisió. Abans de la notícia friki del Top 5, com fem sempre aquí al Back to Back, recomanacions del Pedrol, ens volies destacar un parell de notícies ràpides que evidentment tenen relació amb l'esport nord-americà.
I més concretament amb el futbol americà. A veure, l'NFL ha escollit ja el raper dels Estats Units, Asher, per protagonitzar l'espectacle de la mitja part de la propera Super Bowl, que és el diumenge 11 de febrer a Las Vegas. Segur que us sona, és un raper que ho va petar en els anys 2000 i que ara sí que és cert que estava una mica fora del mapa, però la NFL l'ha recuperat perquè sigui ell qui dirigeixi, qui lideri aquest espectacle de la Super Bowl. Més coses, ja sabem el nom de la franquícia de Madrid, que la temporada que ve competirà amb els Barcelona Dragons a la Lliga Europea de Futbol Americà. Es diu Madrid Bravos i el logotip és un toro, subratllant amb fosforescent, un dels tòpics de la marca Espanya. I mentrestant a Barcelona, Bart Jacarino ha deixat de ser el gener era el mànager de l'equip dels Dragons. Recordem que ara els catalans tenen un nou propietari, el nord-americà Jason Robinson, i serà interessant ara veure quins canvis hi ha en aquesta post-temporada. Ara recordem que no hi ha temporada que comença a l'estiu i, evidentment, qui és el relleu de Bart Jacarino.
Molt bé, Pedrol. Bones notícies. Bravo, pel nom que li han posat a aquesta franquícia de Madrid. Vinga, ara sí, obrim el calaix de la notícia curiosa de la setmana.
La notícia freak.
I avui ja t'aviso que farem notícia freak barrejada amb premsa rosa. Encara que no sigueu uns malalts de la música, sabreu què és això que sona. És Shake It Off de Taylor Swift. I és que Swift ara és el nom propi de l'NFL. Ara potser et penses que m'he tornat boig, però és que ara mateix a la Lliga no es parla de res més que la flamant relació, atenció, sentimental entre Swift i una de les estrelles dels Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Recordem el jugador a qui Antoine Griezmann li copiava aquells balls quan marcava gols amb el Barça. Doncs bé, ara aquesta és la nova parella de moda. Fa setmanes que ja s'especulava amb aquesta nova relació i aquest cap de setmana passat Swift ja es va deixar veure en la pallissa dels Chiefs contra els Chicago Bears. Va estar a la llotja amb la mare dels germans, que el seia ara tothom amb ple. Per cert, qui s'ho pregunti mediàticament, el que en surt més beneficiat de tot plegat és Kelce, tenint en compte que Taylor Swift és un fenomen de masses acollonant. En les últimes 24 hores Kelce ha guanyat més de 300.000 seguidors a les xarxes socials, la venda del seu merchandatge s'ha incrementat un 400% i la seva samarreta ja és la cinquena més venuda de tota la Lliga.
Ho vaig veure la imatge, sí, sí, totes les càmeres buscant Taylor Swift allà a l'estadi mentre Kelce aconseguia touchdowns i la victòria del seu equip. Molt bé, tancarem la paradeta com sempre del Back to Back amb 5 recomanacions d'esport.
El top 5 de la setmana.
Comencem pel que passarà aquesta matinada, 2:45 hora catalana. L'Inter Miami juga la final de la US Open Cup contra els Houston Dynamo. Leo Messi és dubte per lesió, però en tot cas el partit el fan per Movistar Liga de Campeones.
Número 4.
A l'NHL d'hoquei gel ja tenim en marxa la pretemporada, que aquesta temporada ha començat a Melbourne, a la pista central de l'Open d'Austràlia, la Rod Laver Arena. De moment ja han jugat els Kings contra els Coyotes d'Arizona, un partit que Movistar oferirà en diferit aquesta setmana. Montana. La temporada, per ser oficial, comença el dimarts 10 d'octubre.
Número 3.
En beisbol, dimarts que ve comencen els play-offs de la MLB i encara que tenim 6 equips ja classificats, hi ha divisions com la West, a la Lliga Americana, on 3 equips s'ho juguen tot. En aquesta última setmana de Lliga regular, 2 d'aquests equips són els Texas Rangers i els Seattle Mariners, que s'enfrontaran, per cert, entre si, la matinada de dijous a divendres, a 3:15 de la matinada hora catalana. Per veure el partit, cal tenir el League Pass de la MLB a l'espera que els play-offs comencin ara i així a Movistar.
Número 2.
I a l'NFL, com cada diumenge des d'aquesta temporada, Movistar fa l'emblemàtic carrusel dels diumenges a les 7 de la tarda. En castellà el fan, en aquest cas, per Movistar Deportes 2. I aquest diumenge hi ha partits tan interessants com ara el Philadelphia Eagles, Washington Commanders, els dos equips amb 2 victòries i una derrota, i el Tennessee Titans, Cincinnati Bengals, els dos amb 1-2.
Número 1.
I diumenge a 10:45 de la nit hora catalana, els 49ers, aspirants al títol, reben els Arizona Cardinals, i a 2:45 de la matinada els Chiefs de Travis Kelce, precisament, jugant al camp dels New York Jets a Movistar Deportes 2. Per cert, Colin Kaepernick, el recordareu, ha demanat formalment als Jets entrar al seu equip d'entrenament. Si ho aconsegueix, seria el retorn de Kaepernick després que l'NFL li fes el buit per denunciar la brutalitat policial als afroamericans.
Molt bé, gràcies, Pedrol, com sempre.
Que vagi bé, Aleix, bona nit.
Bona nit. I amb les recomanacions del Pedrol al back-to-back anirem tancant la paradeta. Abans, però, portades que trobareu amb els quioscos amb el Carles Rossell, no s'estudien en pràctiques. Carles, què tal?
Bona nit, Aleix.
Bona nit. A veure, per on tira la portada?
Avui dimecres no podem dir res més que Girona. Precisament és la portada del Mundo Deportivo, Girona amb la I, amb el número 1,
ah,
amb referència al liderat, un liderat històric de l'equip gironí, que guanya després d'aquesta remuntada a la Ceràmica. I a més, el Mundo Deportivo indica al Barça, que diu que és un equip amb llums i ombres, en referència al partit del Mallorca-Barça. L'esport, Girona somia, un gol d'Eric García li dona la victòria als de mig de la Villarreal i el col·loca líder a la classificació. A l'esportiu, el somni del líder.
Aquest ens el cantava el Xavi Masacs, el director de l'esportiu en directe, que l'hem trucat avui. El somni del líder.
Amb la foto dels jugadors del Girona celebrant el primer gol de Dobic.
I a Madrid, per on tiren?
I a Madrid, doncs, per la victòria que han aconseguit davant les Palmes. El diari Marca, Brahim lidera el Real Madrid. I Brahim, també, protagonista als dos diaris, amb la foto celebrant el gol, alas, Brahim demana lloc a l'equip d'Ancelotti.
Brahim pide paso i Brahim lidera el Madrid en aquesta victòria per 2-0 avui contra les Palmes. Dissabte, 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, Girona-Real Madrid, primer contra segon de la Lliga. I divendres, Barça-Sevilla. Per tant, ens esperen encara uns dies divertidíssims, amb futbol de moltíssima qualitat aquí a RAC1. Gràcies, Carles.
Gràcies.
Adéu, a descansar. Bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'esports de RAC1. Demà tornem, en públic a l'estudi. Moltíssima festa aquí al Tu Diràs i el gran concurs, amb dos grans concursants i amb tota la prèvia del Barça-Sevilla i amb moltíssimes coses més. Demà, més Ràdio Esportiva.
Tu Diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 3 minuts de la una. L'editorial Edicions 96 es posa les mans al cap per la decisió de Vox de retirar els llibres de temàtica LGTBI de l'àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Municipal de Borriana, al País Valencià. Són els de la col·lecció Contes Infantils d'aquesta editorial. Segons el partit d'ultradreta, l'objectiu és protegir els menors de continguts que qualifica de pornogràfics. Doncs bé, la gerent de l'empresa, Dolors Pedrós, diu que la mesura no té cap sentit. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1 ha deixat clar que en cap cas els llibres tenen contingut pornogràfic.
El que parla és de diversitat familiar, des del respecte màxim, la convivència i la igualtat, no? De fet, el que nosaltres ressenyem quan parlem de la col·lecció és que són 7 històries ambientades totes a la ciutat de València i es mostren des de la màxima normalitat diferents tipus de família.
I recorda que aquesta mateixa col·lecció és a més d'un centenar de biblioteques de Catalunya. I encara al País Valencià, la Guàrdia Civil ha detingut 8 menors per suposadament haver agredit sexualment una nena de 13 anys en un poble d'Alacant. Els joves arrestats tenen entre 15 i 17 anys i ja han passat a mans del jutge de menors, que els ha deixat en llibertat. Segons expliquen fonts policials, els detinguts haurien agredit la nena més d'una vegada. La primera hauria sigut ara fa un any, al setembre del 2022. El jutge ha deixat en llibertat els 8 nois i a 6 d'ells els ha posat un ordre d'allunyament perquè no es puguin acostar a menys de 300 metres de la víctima. Més coses, una dona de 76 anys està hospitalitzada a Barcelona per una possible infecció per febre del Nil. La dona va ingressar fa unes setmanes a l'Hospital de Bellvitge, va estar un temps a l'UCI i actualment està en un centre sociosanitari en procés de recuperació. L'estat de salut de la pacient és delicat i, segons fonts del Departament de Salut, encara no se n'ha pogut fer un diagnòstic definitiu. L'any passat hi va haver 2 casos de febre del Nil a Catalunya i aquest és el primer que s'hauria detectat aquest any. La malaltia està provocada per un virus que es transmet a les persones a través de la picada de mosquits. A França, el govern ha anunciat un pla de xoc contra l'assetjament escolar amb mesures molt contundents. Entre d'altres, prohibirà que els alumnes assetjadors accedeixin a les xarxes socials, els requisarà el mòbil i els canviarà de centre. A més, també es posaran en marxa classes d'empatia a les escoles. La primera ministra, Elisabeth Borne, diu que hi haurà tolerància zero amb el bullying i ha posat el focus a les xarxes socials.
Des d'aquest curs és l'alumne assetjador qui ha de canviar de centre en cas d'assetjament i anuncio que estem reforçant considerablement el nostre ventall de sancions contra el ciberassetjament. Tirarem endavant la confiscació dels telèfons dels estudiants assetjadors i els exclourem de les xarxes socials.
Segons el govern francès, aquest mes de setembre s'han triplicat les denúncies per assetjament a escoles i instituts del país. En Cultura Liceu ha inaugurat aquesta nit la temporada amb l'òpera romàntica russa Eugen Onegin, de Tchaikovsky. En aquesta peça, proposta de l'alemany Christoph Loy, Josep Pons dirigeix l'orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu. I un últim apunt perquè aquest dijous arrenca a Lleida una nova edició de la Fira de Sant Miquel i el Saló Internacional de la Fruita. Hi haurà gairebé 300 expositors d'arreu del món i més de 50 activitats paral·leles. I ara els esports amb Carles Rossell.
El Girona és el nou líder en solitari de primera divisió després de guanyar el Villarreal per 1-2 a l'estadi de la Ceràmica. Dovvik i Eric García han capgirat el gol inicial de Parejo i col·loquen l'equip gironí al capdavant de la classificació per primer cop a la història amb 19 punts, un més que el Real Madrid i 2 més que el Barça. El seu entrenador, Michel Sánchez, ha parlat als micròfons del Tu Diràs i ha destacat el gran paper del seu equip en aquest inici de Lliga.
6 partits de guanyat és molt difícil en aquesta competició i 19 punts en 7 partits és una autèntica locura. Per això penso que és molt important el que està fent ara mateix l'equip.
El proper duel del Girona serà dissabte vinent a 6:45 de la tarda a Montilivi contra el Real Madrid. Justament els blancs han guanyat aquest dimecres per 2-0 a Las Palmas, amb gols d'Ebrahim i Joselu. Pel que fa a la resta de partits d'aquest dimecres, la Real Societat ha superat a domicili el València per 0-1, l'Atlètic Club i el Getafe han empatat a 2 i Cádiz i Rayo també s'han repartit un punt en un partit sense gols. I d'aquí una estona, a 2:45, Leo Messi jugarà la seva primera final amb l'Inter Miami davant Houston. Si l'argentí aconsegueix guanyar aquesta final, es convertirà en el futbolista amb més títols de la història amb 45, superant a Dani Alves.
I pel que fa al temps, nit tranquil·la i dijous sense complicacions de cap mena, amb núvols prims que estones deixaran el cel enteranyinat o emblanquinat. Temperatures molt semblants a les d'aquest dimecres, tant a primeres hores amb ambient de tardor com al centre del dia amb ambient de finals d'estiu. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltes moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al Bellmig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Les Corts!
Sí!
Sant Cugat!
Sí!
Vilanova i la Geltrú!
Sí!
Martorelles!
Sí!
Gràcies!
Sí!
Sant Quirze del Vallès!
Sí!
Sabadell!
Sí!
El Prat!
Sí!
Lleida!
Sí!
Terrassa!
Sí!
La Sénia!
Sí!
Portland, Oregó!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I el control tècnic Àlex Arbiol, bon dia.
Si tu ho dius, guapo.
Guapo tu, eh?
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Continua el debat de política general al Parlament.
I què han dit a la Shakira? Què han dit a la Shakira?
És el debat de política general. Què han de dir de la Shakira?
Home, escolta, la fiscalia...
Gràcies.
Sí. Home, que l'està perseguint, eh?
L'està perseguint.
Hi ha uns fiscals que l'estan perseguint, eh?
No, hi ha uns fiscals que
l'estan perseguint. Sí, perquè es veu que la Shakira és d'una minoria.
No, quina minoria?
Les minories estan perseguides.
Sí, però quina minoria és la Shakira?
La minoria de les loves.
En fi, avui...
Tot això amb una miqueta lloves, en el fondo, nenes?
Doncs aleshores tampoc és tanta minoria. Hem sabut que, efectivament, la Fiscalia Espanyola acusa Shakira de defraudar 6 milions d'euros en una segona causa per delicte fiscal.
No, escolta, 6 milionets d'euros, si és que, què és això?
Home, la xocolata del lloro, tot si el lloro és d'or.
Tot això és el Piqué, que la deu haver acusat d'amagatot.
No comenci,
és així.
Aviam si acabarà vostè a judici per dir una cosa que no toca i que no és.
Jo no dic res que no s'hagi dit.
Què vol dir?
Dir la Shakira?
Sí.
Tot ho diu cantant.
Bueno, tot ho diu
cantant. Jo he vist l'última cançó aquesta que ha fet, ja ho heu vist,
sí?
No?
Quina?
Esmenta la niñera, que tenien a la canguro, Que això encara no n'heu dit res.
La mainadera, sí, però per...
La canguro,
sí,
diu el nom i cognoms.
Lili, no sé què.
Perquè la van fer fora de casa, la va fer fora el Piqué, perquè es veu que va ser la niñera la que es va...
Sí.
Si va... De dir, escolta, mestressa, vostè quan se va de casa,
sí,
aquí passen coses.
I això va ser...
Jo no puedo hablar, pero fíjese usted en el bote de mermelada de fresa que tiene usted en la nevera. Ya verá cómo va bajando.
Y
a Piqué no le gusta la mermelada. Pues es veu que aquesta senyora, el Piqué se n'assabenta, la fa fora i no l'indemnisa. I Shakira, pues, li dedica la cançó última, aquesta que ha fet.
Però ara què està fent vostè, de portaveu de Shakira?
Totes som portaveus de Shakira.
No.
Totes les tenemos que unir.
No.
Les tenemos que unir totes.
Un moment, repartirem ara...
Shakira, no podran amb tu.
Sí.
Ni en Gerard Piqué,
sí,
ni Hisenda, ni la Fiscalia, ni tot això.
Val.
Gora Shakira, escatutà.
Val, d'acord.
Crideu totes amb mi.
Sí.
Gora Shakira, escatutà.
Un moment.
Però... Gora Shakira, escatutà. Vol dir...
Continuen, eh? Continuen fins que estigui lliure.
Visca Shakira... Llibertat.
Llibertat. A veure, estem parlant d'un cas de possible evasió fiscal, així que ja en parlarem quan torna.
És que la Shakira és víctima de el que les dones cookies en diem lawfare. És un cas de persecució per les seves idees.
Però quines idees?
Totes les que té.
No, home, sí.
Totes són genials.
Sí, però no...
Per exemple, la idea de fer-se metges californianes i passejar-les pel món amb arrogància.
Això és el motiu de persecució.
Per exemple, la persegueixen per la idea de carregar contra el seu ex a les cançons. Això els jutges no ho poden suportar, perquè són homes i són machistes.
Sí,
som-hi totes!
Sí.
Cora Shakira, escatuta! Cora Shakira, escatuta!
Molt bé, doncs això...
Si ho senten al Congrés dels Diputats, no es posen les orelleres, eh?
No.
Crec que entenen una mica, pel context entenen el contingut.
De seguida parlem del debat de política general. Mentrestant, el Congrés espanyol, el Congreso de los Diputados, també...
Congreso!
Estem a punt de sentir...
¡Ascuro!
Sí.
Seria maco, ara, de cop i volta.
Sí, entres a Guàrdia Civil.
Entra un tio disfressat de Guàrdia Civil.
Deixeu-vos de merda.
Perdoni, el que van tenir no anava disfressat de Guàrdia Civil. Era Guàrdia Civil, ara tenim coronel.
Bueno, la gent disfressada i la gent, els Guàrdia Civil, diguéssim, a l'uniforme.
Sí.
No digui res.
Es veu tant als carnavals. Sempre hi ha una parella, un grup d'amics. Ah, vinga, sí, nosaltres ens disfressarem de Guàrdia Civil.
Xirigota de Cádiz, de la Guàrdia Civil. Vostè, bueno, li agradaria que entrés ara la xirigota al Congrés dels Diputats.
Una xirigota al Congrés dels Diputats, tots vestits de Guàrdia Civil. Ojo, n'hi hauria més d'un diputat que es faria caca a sobre, eh? Antes de descobrir que són una xirigota. Ojo, eh?
Jo, lo que estaria molt bé és que entri la Guàrdia Civil, la bona, no la disfressada, al Congrés dels Diputats i hagin de fer el cop d'estat amb burallera.
Amb burallera.
Que hagin de dir, bueno, escato todo el mundo, no? O
sigui, que la Guàrdia Civil parlant en euskera.
En euskera.
I que la gent, i els de Vox no sàpiguen que hi ha un cop d'estat.
Exacte, que els de Vox acabin fent un cop d'estat contra la Guàrdia Civil. És brutal. És un pla sense fissures, eh?
Bé, som a punt de sentir, som a punt de sentir com els 350 diputats van dient sí o no a Alberto Núñez Feijóo, eh?
Sí, no us volem fer spoiler, volem aguantar fins al final, ho sabreu aquí en bueno, directe a RAC1.
Ara qui passa? Parla, podeu pujar, aviam.
Sí, ara...
Oh! No,
ara parla...
Parla la... Oh! Parla la Cookie Gamarra!
Cookie... No, no es diu...
Tu te creus una dona, una política, que es digui Cookie?
No es diu Cookie, es,
com es diu
Cuca.
Cuca?
I és la portaveu
que
de...
Que sap el que vol dir Cuca. Aquí a Catalunya, quan dius Cuc... Crec. Però com no... es pot dir Cuca, una dona?
No els interessa...
Una Cuca que és de, de Concepción.
Cuca és d'home...
No, cuca... Bueno,
la cuca de no. Tota la vida.
Pot ser cuca d'home o cuca de llum.
Bueno, no, i pot ser... Bueno, i cuca de llum a determinades hores, depèn d'on hagi sucat, és cuca de llum.
Bueno, perdoneu una cosa. Voleu que us digui jo... Voleu que us digui jo la meva previsió de com acabarà això?
Això que fan avui de no, sí, no votar Feijóo...